Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. En nom de tot l'equip repartit a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio, des de Ràdio Vilafranca, una salutació de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Amb el Penedès com a leitmotiv, com a far, us acompanyarem a les ones del Penedès en xarxa a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minutets. Aquestes són les veus i les propostes que anireu escoltant a partir d'ara. D'aquí uns instants, Marc Paredes ens porta la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana. I a continuació, Talent i Més, amb la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. A 9:45, parem màquina, 5 minuts per posar-nos al dia per l'actualitat alt i baix penedesenca, el Flash. I a 9:45, reprenem el magazín amb la roda política. Una roda política on avui hem convidat regidors o alcaldesses que tenen la cartera de promoció econòmica, de turisme, de fires i mercats. Amb ells volem conèixer les línies d'acció d'aquesta matèria a cadascun dels municipis. Què prioritzen, com s'especialitzen, com es diferencien del municipi veí. I diran la seva Miquel Medialdea, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca, i Beatriz Luque, regidora de Fires i Comerç de l'Ajuntament de Cunit, en aquest primer pas d'aquesta roda política fins les 10. A les 10:06 reprenem la roda política amb dos punts de vista més. Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Eva Crucés, regidora de promoció econòmica de Sant Sadurní d'Anoia. Tot parlant d'aquests aspectes, arribarem a 10:45 de nou cita amb el flash informatiu amb l'actualitat de les nostres dues comarques. I a 10:45, a la meitat del matí, creuant el meridià d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa, ocupació i formació, on avui us parlem del projecte Mans a l'obra, que ja ha arrencat i està formant 12 persones. Ens l'explicaran Mercè Mercè i Mireia Jiménez, tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, Moisés Vergués, un dels docents, i Raimon Carol, de Fusteria Carol Serra. Els dimarts ens agraden perquè a partir de les 11:06 obrim línies, parlem i us proposem jugar amb el català. És el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe, hi haurà concurs i regalarem un llibre per tots aquells que truqueu i participeu. A 11:45, últims 5 minuts per saber com acaba el matí a les nostres dues comarques i previsions per les properes hores. És el darrer flash d'aquest matí. A 11:45, pantalles amb Carles Gala. Parlarem de la tele convencional, d'estrenes, de novetats, de canvis i proposarem sèries. Sèries que arriben aquesta setmana a les plataformes de streaming. És dimarts i això vol dir que acabarem amb fake news.
El temps.
Hem començat la setmana amb avisos grocs per ruixats, per tempesta. De fet, va descarregar de forma intensa, tot i que curta. Com seguirà la setmana? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem començat aquesta setmana amb inestabilitat, amb un ambient més fresc que no pas els darrers dies. I de cara a aquesta setmana, doncs es mantindrà així, amb precipitacions i també amb unes temperatures relativament fresques. De moment, aquest dimarts es manté aquesta probabilitat de pluja. Ahir ja va ploure, avui ho podria tornar a fer, al matí encara no. Tindrem aquest ambient doncs relativament estable, amb algunes clarianes, temperatures mínimes encara suaus, però a la tarda tornarem a tenir aquesta situació de ruixats, de tempestes localment intenses. Insisteixo, no vol dir que hagi de ploure durant tota la tarda, però sí que tindrem aquestes tempestes típiques de primavera. Tenim avisos ja activats del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 30 litres en menys de mitja hora. Precaució, perquè sobretot pot afectar en punts de la façana prelitoral i comarques de la Catalunya central. I de cara a demà, doncs, una situació en principi més estable, temperatures que baixen un pèl, sobretot al matí, Demà al matí caldrà abrigar-se perquè tindrem temperatures d'un dígit tan sol, les mínimes, al entorn d'aquests 9 graus. I de cara a la tarda, doncs, hi ha més estones de sol. I de cara als propers dies, caldrà concretar-ho, perquè els mapes no s'acaben de posar d'acord, però sembla que tindrem una setmana, com dèiem, aquestes temperatures més baixes del que seria habitual i a partir del cap de setmana tornaríem a tenir precipitacions. Sembla que hem engegat novament una dinàmica humida, marcada per les pluges i sense tenir grans calorades a la vista. Ho anirem concretant de cara als propers dies. Això és tot, bona setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Dones amb talent són les protagonistes a Talent i Més, de la mà de la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. Bon dia, Montse.
Molt bon dia.
Sempre acompanyada d'una dona empoderada, d'una dona a la qual volem conèixer millor. I avui la nostra convidada està molt relacionada amb una jornada que tindrà lloc ben aviat.
Exactament. Avui, ara mateix ho estava parlant amb la Sílvia i amb la convidada, que ara la presentem, que tenim la sort de tenir una de les persones responsables de que aquest acte serà un èxit, perquè quan es munta així, l'èxit és el cognom. Ella és la Míriam Navarrete, és responsable d'esdeveniments de l'hotel Mi Sitges Terramar, justament al lloc on és aquest 17?
El dia 17, correcte.
El dia aquest 17 o...
Benvinguda, Míriam. Sí, no? Abans que res, Sílvia. Gràcies per acompanyar-nos. Sí, que la Montse tira directe a la
raca. Sí, jo tiro directe. És veritat. I on tindrem aquest esdeveniment meravellós que Talent Femení doncs fa justament
el 14
aquest
de maig.
14 de maig. És veritat. Gràcies, Míriam, per recordar-m'ho.
Una jornada d'empoderament que no deixa de ser una trobada anual de networking que sempre prepareu.
Aquesta serà la nostra gran trobada, la gran trobada de talent femení aquest any al Hotel Mi.
Correcte.
I aquí tenim la Míriam, que ens desenvoluparà moltíssimes coses. Com sempre, hem fet un cafè i hem descobert moltíssimes coses sobre la responsabilitat dels esdeveniments d'hotels. I moltes gràcies.
Un plaer, ha sigut un plaer compartir aquest cafè amb tu, Montse, i és un plaer doncs, estar aquí i donar a conèixer aquest món dels esdeveniments, on també trobareu el dia 14 a l'hotel, doncs, a la vostra casa, per poder arribar.
Parlem dels esdeveniments. Com es planifica, com es dissenya, com garanteixes que un esdeveniment rutlli, sigui un èxit, com aquest del dia 14 de maig per Talent Femení?
Doncs primerament has de tenir molt bona connexió amb el client, ja sigui és igual el tipus d'esdeveniment que sigui, ja sigui més de conferència o més de protocolari o més social, com moltes vegades bodes i comunions. El primer i el més important és tenir connexió amb el client, tenir aquesta empatia doncs, per intentar saber el que ell necessita. O ella, i doncs està molt a sobre de cada detall. Els detalls són bàsics, són importants, són el que marquen sempre la diferència. a més de sempre estar a disposició de que el client, o que el client necessiti.
M'agrada que no diguis avens, perquè fa molta ràbia aquesta paraula i s'ha popularitzat molt, oi?
Sí, al final en anglès events, entenc que al final doncs, anem a la part fàcil, que és la part de que la mateixa paraula sigui per tothom, igual, events, doncs queda així.
Com serà aquesta jornada d'empoderament del 14 de maig? Que hi trobarem? O què t'han demanat? Què has cuidat especialment?
Bueno, doncs l'estem preparant amb molt de carinyo amb la Susana. Quan arribeu, parlo també en femení, perquè suposo que moltes seran dones, però bueno, també els homes estan més que benvinguts. Doncs ara, quan arribem, farem un cafè, farem un temps de benvinguda, on tots i totes ens podem conèixer. Doncs ens assentarem, hi haurà taules rodones on es faran diferents presentacions. Jo faré una presentació també de l'hotel, perquè una mica coneguin aquest hotel tan emblemàtic de Sitges, que és com és l'hotel Miss Sitges, i després compartirem un dinar al restaurant Beso, on amb unes fantàstiques vistes al mar menjarem una paella fantàstica i després ja tindrem temps de parlar.
Ens encanta aquest spoiler, eh? És meravellós. Jo no sabia això de la paella, eh?
Bueno, hi ha petites sorpreses que també me les amago una mica.
I a més, el fet ara mateix, jo l'estava preguntant, què significa portar en el moment dels esdeveniments un hotel tan gran, tan emblemàtic com és l'Hotel Mit, el Terramar, que és com jo el conec.
El clàssic Terramar,
correcte.
Exacte. Amb aquella situació tan meravellosa, tan internacional, de vegades estàs allà i és més d'un altre lloc que de la Terra.
Correcte.
Què significa? Perquè ha de ser un treball enorme.
Primerament és un orgull. És un orgull portar aquest hotel a defensar-ho davant de molts llocs, no? Ja sigui esdeveniments o, per exemple, aquí. Per mi, el més important és el personal, la gent. La gent que hi ha darrere, que moltes vegades es veu en la meva figura o es veuen figures més de primer ordre, però hi ha molta gent darrere que és molt important perquè aquest hotel sigui endavant. És el segon hotel que va obrir les seves portes a Sitges. Evidentment, fa gairebé 100 anys que vam obrir, el 1933 va obrir les seves portes. Va ser un hotel doncs, que es va crear per la burgesia catalana que venia a Sitges a estiuejar i està molt relacionada amb l'art, amb tota aquesta part burguesa i modernista que hi havia a Sitges. Llavors, aquest hotel ara mateix té 213 habitacions i 12 sales de reunió, que és important, impacta molt, i el més important també, pel que deies, el personal, tenir aquesta gent que et segueix sempre, sigui qualsevol sigui la que sigui, la bogeria que penses o que vols fer o quin esdeveniment més que dius, mare meva, com pots fer això? Doncs aquesta gent et segueix i per mi és el més important d'això.
Quin tipus d'esdeveniments acostumeu a acollir o quins proliferen?
Doncs tenim reunions, congressos... També és molt important els rodatges, fem molts rodatges.
Dins l'hotel?
Dins l'hotel, sí. Hi ha diferents anuncis publicitaris i sèries com Les Invisibles, que la protagonista és la Lolita. El primer capítol surt al nostre hotel amb el seu radio rooftop fantàstic, que es veu tot Sitges. I també una de la nostra principal core business és les bodes de destí, les bodes internacionals, on molta gent d'arreu del món arriba aquí, arriba a Sitges, i ve a casar-se i utilitza el nostre hotel, l'Hotel Miss Sitges, com a epicentre d'aquest esdeveniment, on estan allotjats, és la seva casa durant la setmana que estan aquí moltes vegades per casar-se.
Vols dir que són parelles que ni ell ni ella són catalans?
Ni ell ni ella són catalans.
Són estrangers?
Són estrangers.
I escullen Sitges?
Escullen Sitges.
Escollons. I dius que és un fenomen que va a l'alça.
Va a l'alça. I no para de créixer. Jo, mira, doncs ara fa una estona ho parlava amb la Montse, no? Fa gairebé 15 anys, sí, més o menys, jo vaig ser d'aquestes boges que vaig pensar, les bodes de destí, què són això? I vaig, juntament amb altres dones, principalment Destination Wedding Planners, d'aquí de Barcelona, que vam intentar fundar, o vam fer, el primer congrés de Destination Wedding Planners a Barcelona, t'estic parlant de fa uns quants anys, i ens deien, aquestes dones estan boges, com la gent ha de venir aquí a casar-se? Doncs això està en alça, cada vegada hi ha més espais on la gent es casa, però clar, aquestes masies que estan aquí a la vora del Penedès, a la vora del Garraf, les utilitzen el dia de la boda, però aquesta gent s'ha d'allotjar en alguna banda.
I tots els seus convidats.
Exacte, només els convidats també. Llavors aquesta gent moltes vegades està aquí de 3 a 4 nits i utilitzen els hotels com el nostre, qualsevol hotel de la companyia o qualsevol altre hotel, doncs per estar allotjats i realment és una part molt important del nostre core business.
Jo he estat una de les curioses que ha estat prenent un meravellós còctel a la vostra terrassa,
sí.
I de cop i volta veure algú amb un vestit típic i dir, és un rodatge? I em diu, no, és un casament. Diu, oh! I et quedes meravellada perquè estan guapíssims, respectuosos, sí. Preciosos i gaudint d'aquest moment allà, a la vostra situació, al vostre hotel.
Pues sí, la veritat és que hem fet tot tipus de bodes. Hem fet, una de les més importants són les hindús, perquè a més són molt vistoses, no? Tot el que és la roba i la música i tal és vistosa. Hem fet nigerianes, hem fet xineses, hem fet escoceses.
Escoceses,
exacte.
Que vaig veure.
I després aquest any tinc una de Canadà, bueno, no sé, marroquís també, o sigui, d'origen àrab, és a dir, moltes.
El sector dels esdeveniments és masculí, Míriam?
Bueno, és un sector que està canviant. Ara mateix hi ha molta dona liderant aquest sector. Antigament era més masculí, però ara mateix hi ha moltes dones que brillen. El meu equip està composat íntegrament de dones. Les quatre que formem l'equip d'esdeveniments som dones i crec que això és molt important.
És molt important. Un equip de quatre persones?
Un equip de quatre al meu hotel.
Gestionant els esdeveniments del Terramar, Missitges.
Sí. Sí.
Com i quan decideixes especialitzar-te, apostar pels esdeveniments?
Bueno, a mi la restauració i l'hostaleria em venia de cuna. És a dir, els meus pares ja eren hostalers, tenien un bar a Vilanova, bueno, doncs jo vaig créixer entre cafeteres, obrint Coca-Coles, era la meva afició, no? Jugar amb les xapes i fer cafès. I, bueno, doncs acabes l'institut i dius, què faig? Bueno, doncs mira, vaig una carrera nova que es deia turisme, dic, bueno, vaig a veure què és això, doncs vaig fer turisme, vaig especialitzar-me en la part d'aliments i begudes, però vaig fer les meves pràctiques amb una agència de viatges per veure aquesta part del turisme que, doncs, bueno, no sabia, no? I d'allà vaig dir, no parlo anglès, me'n vaig, perquè els idiomes són bàsics, no? Me'n vaig a viure a Anglaterra, en un poble perdut, al nord, doncs vaig estar allà un any i vaig tornar. Llavors vaig començar a treballar en un hotel a Sitges, que justament obria les seves portes, i allà vaig començar de cambrera. I allà, a poc, doncs, vaig anar creixent, em van donar l'oportunitat de créixer, vaig arribar a ser la cap de vendes d'aquell hotel, i d'allà doncs, vaig anar a parar al Missitges Terramar, el 2019, ja farà uns anyets, i allà doncs, porto des d'allà a l'hotel i encantada, i d'allà he arribat a on estic ara.
Has destacat que te'n vas anar a Anglaterra, a millorar, perfeccionar, tenir un bon anglès en aquest sector. No només l'anglès, les llengües, quantes més millors, són bàsiques, no?
Exacte, és el que al final comentava abans, no? És de tenir aquesta connexió amb el client, i el client cada vegada és més internacional. Evidentment, l'anglès és l'idioma bàsic, bueno, l'idioma bàsic, vull dir, és un dels idiomes més importants, però hi ha idiomes com, per exemple, l'alemany. L'alemany és molt important i no tothom, vull dir, jo no el parlo, jo vaig estudiar-ho, però és el meu taló d'Aquiles, que no he pogut aconseguir.
No és com l'anglès o el francès.
No.
Demana més.
Exacte, demana molta més. Jo a la meva filla li dic, estudia alemany, perquè crec que és una de les llengües importants, no? Però, evidentment, en tant d'altres, que quantes més, millor.
Què aconsellaries a aquells joves que es plantegin fer turisme, que els faci gràcia al món, al sector dels esdeveniments, donada l'experiència que tens ara? Què repetiries o què no? Què aconselles, vaja?
Bueno, mira, jo penso que els joves és molt important doncs, que vagin amb ganes. Aquest món, el primer és de tenir ganes. T'ha d'agradar perquè és un món doncs, una mica sacrificat, perquè a vegades doncs, tu treballes quan els altres s'ho passen bé. I, evidentment, doncs, costa. I, d'altra banda, que estudiïn idiomes, que al final els idiomes et fan ser més lliure i més poder parlar amb la gent i més poder interaccionar amb la gent. I doncs, buscar bons llocs per fer pràctiques. Jo tinc una de les noies que, del meu equip actualment que va començar fent pràctiques i penso que les pràctiques són molt importants. Jo vaig tenir la sort de tenir unes bones pràctiques quan jo era jove. Intento que els nois i noies que venen a l'hotel i estan al meu departament se'n vagin doncs, amb aquesta bossa de pràctiques ben gruixudeta que els hi pugui fer coixinet perquè crec que és important.
Míriam Navarrete, moltes gràcies.
Un plaer.
Un plaer.
Un plaer.
Un gust.
Montse, si hi ha dones interessades en aquesta jornada de networking del 14 de maig, teniu inscripcions obertes?
Tenim inscripcions obertes per aquest 14 de maig i, a més, faig una pinzellada molt ràpidament perquè, com ha dit la Núria, tenim a la Susana, a la Míriam i una ponència meravellosa de la Xenia Castelltort per aprendre a parlar en públic, que sempre va bé.
També ens agrada descobrir dones del passat.
Aquesta temporada, a l'Espai les dones parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. I avui parlem de Charlotte de Berry, la capitana que va desafiar els oceans i el seu temps. Al segle XVII, en una època en què les dones no tenien lloc a coberta, Charlotte de Berry va trencar les regles amb una determinació ferotge i un cor indomable. El seu pare, un marin anglès, li va transmetre la passió pel mar i li va donar coneixements de navegació, i Charlotte va decidir ser marinera. Es va enamorar d'un mariner i, en contra de la voluntat de la seva família, es va casar amb ell. Es va disfressar d'home i junts van navegar fins que ell va morir i la seva vida va prendre un altre rumb. Capturada i obligada a casar-se amb un capità cruel d'un vaixell mercant, Charlotte va patir humiliacions i maltractaments fins que un dia, amb l'espasa a la mà i la mirada decidida, va posar fi al seu captiveri. El va matar i el va decapitar. Llavors va fer una cosa encara més extraordinària. Després d'un gran motí i gràcies a les ensenyances del seu pare, va assumir el comandament del vaixell. Amb intel·ligència, coratge i una habilitat implacable amb l'espasa, es va guanyar el respecte de la tripulació. Així va néixer la llegenda de la capitana Charlotte, la pirata que navegava lliure, temuda per uns i admirada per altres. Va lluitar en nombroses batalles, protegint els seus i enfrontant-se a pirates rivals, demostrant que el valor no té gènere. Tot i haver de viure amagada darrere d'una identitat falsa, mai no va renunciar a la seva llibertat ni a la seva passió del mar. Charlotte de Berry ens recorda que podem obrir camins on abans només hi havia murs. Charlotte de Berry, les dones parlen.
A Talent i Més sempre descobrim dones empoderades del present i del passat, dones pirates com Charlotte de Berry, amb la qual hem acabat, i dones d'avui, al capdavant dels esdeveniments de l'hotel Missitges Terramar, com la Míriam Navarrete. Míriam, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Sort amb aquesta jornada i amb tots els esdeveniments d'aquest any.
Moltes gràcies i ha sigut un plaer.
Montse Balada, tenim nova cita d'aquí a 4 setmanes mal comptades.
Ah, exacte, 12 de juny.
Gràcies,
aquí
cuida't.
Estarem.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal, al Penedès en xarxa. Comencem per explicar-vos que continuen les obres de millora i rehabilitació a l'estació d'autobusos de Vilafranca. La Generalitat va iniciar el mes de març aquestes obres de rehabilitació i millora de l'estació, unes obres que en moments determinats poden afectar el funcionament habitual de l'estació, com va ser el cas, per exemple, de la setmana passada, quan els autobusos havien d'entrar marxa enrere. Les tasques tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements de l'estació per tal de garantir un manteniment adequat de les instal·lacions. A l'estació d'autobusos de Vilafranca hi operen 26 línies interurbanes d'autobús. Els treballs inclouen la reparació del paviment de la platja de maniobres de l'estació i millora el drenatge, la substitució de barana i passamans malmesos, una nova il·luminació a les marquesines o a la millora del sistema de climatització, entre d'altres. Les obres tenen un pressupost de 350.000 euros. Per cert, que en relació al transport públic per carretera, cal destacar també que la Generalitat ha decidit allargar fins al 2034 l'actual contracte amb les empreses operadores a canvi que renovin la seva flota. El 2028 havia d'acabar aquest contracte amb les línies de bus interurbà que hi ha a Catalunya, però de moment, en els 8 anys vinents, continuaran sent les mateixes. I hem de dir-vos també que hi ha obertes les preinscripcions a l'Escola de Música Contrapunt a Sant Jaume dels Domenys. El termini s'acabarà el dia 17 d'aquest mes de maig. L'Escola de Música Contrapunt obre, doncs, fins al dia 17 aquest període de preinscripcions per al curs 2026-2027. L'oferta formativa inclou propostes de música en família, sensibilització musical, programa bàsic i itineraris d'aprofundiment adreçats a diferents edats. En el marc d'aquest procés, aquesta setmana s'organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer el projecte educatiu, permetre aprovar algunes classes i facilitar informació detallada a les famílies i persones interessades. Les activitats es fan a l'Escola Els Quatre Vents. Avui tenen lloc les sessions de música en família, adreçades a infants nascuts entre els anys 2024 i 2026, a les 5 de la tarda, i la sessió de sensibilització musical per a infants nascuts entre el 2021 i el 2023, a un quart de 5 de la tarda. D'altra banda, dijous es farà la reunió informativa del programa bàsic i d'aprofundiment, a 5:45 de la tarda, adreçada a infants, joves i adults nascuts fins l'any 2020. Les entitats de Sant Pere Molanta s'han unit per oferir una activitat conjunta aquest proper diumenge, dia 10 de maig. Societat Principal Unió, Grup de Joves i Club de Futbol Parroquial de Sant Pere Molanta han sumat esforços per organitzar una activitat saludable de redescoberta de l'entorn que finalitzarà amb un àpat compartit i el suport a l'equip de futbol del poble. I serà aquest diumenge, a partir de 8:45 del matí, que es preveu des de la sala de la societat la sortida a una caminada fins a la pedrera de l'Arbussà. L'arribada s'ha prevista al camp de futbol, on es realitzarà una botifarrada. El preu per poder degustar serà el de 2 euros, que hauran d'abonar al mateix camp de futbol. Per arrodonir aquesta matinal molantenca, a les 12 del migdia es podrà seguir l'últim partit que juga a casa aquesta lliga, el Sant Pere Molanta. Serà contra l'Hortoneng. I dir-vos també que la sadurnirenca Ariadna Gironès és campiona d'Europa amb l'Artistic Skating Cunit. La patinadora de Sant Sadurní, Ariadna Gironès, continua sumant èxits amb l'Artistic Skating Cunit i aquest divendres passat es va proclamar campiona d'Europa de patinatge artístic de grups petits a la localitat italiana de Conegliano. Gironès ha tornat a brillar amb el seu equip gràcies a l'exercici Ella, tu i jo, una actuació que ja els havia permès revalidar aquesta temporada els títols de campions de Catalunya i d'Espanya i que ara els ha donat també el campionat europeu, el tercer consecutiu. La jornada va ser especialment brillant per al Club del Baix Penedès, que també va assolir la primera posició en les modalitats de quartet sènior i júnior.
Penedès en xarxa.
El suport a la dinamització del teixit industrial i comercial dels municipis és un dels àmbits d'actuació més importants que assumeixen els ajuntaments en matèria econòmica. Avui, al Penedès en xarxa, volem dedicar la roda política a conversar amb regidors que ens puguin exposar quines iniciatives fan i en què s'han especialitzat per diferenciar-se dins d'una oferta de fires i mercats, per exemple, cada vegada amb calendaris més atapeïts, o quin suport fan empreses i emprenedors. Per saber-ne més i sobre el terreny, us oferirem el testimoni de diferents municipis. Comencem a Ràdio Vilafranca, on ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament vilafranquí, Miquel Medialdea. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un dels projectes estrella d'aquest any, no sé si del mandat, just acabat de presentar fa pocs dies, és un nou polígon, el Domenys 3, que serà un dels projectes més rellevants que hi ha ara mateix en marxa a Catalunya. Quin és l'objectiu? Com el presentem?
Bé, és un polígon, com dius, d'actuació molt important i al final estem veient que Vilafranca doncs, està creixent any rere any i és molt important que no només creixi en població, sinó que creixi també en serveis. I llavors, quan parlem de serveis, parlem d'habitatges, s'està parlant de tota la part de les Bassetes, que seria com una nova girada perquè la gent de Vilafranca doncs, pugui trobar habitatges on viure-hi, però també és important, perquè sempre hem dit que Vilafranca volem que sigui una ciutat viva i per ser una ciutat viva necessita també oferir espais on les persones que viuen aquí puguin treballar, és important desenvolupar nous pols d'activitat econòmica on hi hagi noves empreses respectuoses amb el territori que s'hi vulguin instal·lar. Per tant, el fet de que es desencalli des de molts anys el que és el polígon d'actuació Domenys 3 dona oportunitat a que empreses puguin instal·lar-se aquí i, per tant, doncs, la gent de Vilafranca tingui més oportunitats laborals.
Tindrà especialització?
Doncs especialització, el que marca el PUM és que els polígons d'aquí de Vilafranca, com que tenim un territori molt compacte i molt poc terreny, el que volem és que no hi hagi una especialització logística. Fa molt de temps que des de Vilafranca s'evita aquesta especialització logística perquè fins ara, i si no ens demostren el contrari, des de l'àmbit logístic la creació d'ocupació és menor que des de l'àmbit industrial. Llavors, sempre hem demanat doncs, que bueno, està configurat perquè la part logística sigui la pròpia de que la indústria necessita, no perquè el polígon sigui 100% logístic. I dintre d'indústria, doncs, bueno, ningú crec que no descobreixo res de nou, que on som forts aquí al territori, sobretot, és la part agroalimentària, no? Que tenim empreses agroalimentàries molt importants. Per tant, entenem que segurament si hi ha d'haver-hi una especialització, que això ho dirà el mercat, no ho direm nosaltres, serà més en aquest àmbit.
De quina altra manera es dona suport, s'assessora, s'ajuda al teixit econòmic, empreses, emprenedors?
Hem començat molt forts.
Sí, amb la cirereta, amb el plat fort.
Des de lo que és l'àmbit de promoció econòmica i sobretot amb l'entradeta que has fet, aquí a Vilafranca aquest mandat es va decidir dividir el que era la promoció econòmica de lo que era el comerç. Habitualment es treballava des de la mateixa regidoria i aquest mandat, donat la situació, diguem-ne, crítica en la que es troba el comerç, doncs es va creure que una forma de donar-li un major impuls o donar-li una major atenció era separant promoció econòmica de comerç. Llavors, tot el que és activitat comercial, fires, mercats, que he sentit que comentaves a l'entradeta, això gestionen des de l'àmbit de la regidoria de comerç. Des de lo que és la regidoria de promoció econòmica, fem més atenció a dos grans àmbits, que seria l'emprenedoria i l'empresa. Llavors, per lo que fa a l'emprenedoria, treballem molt una part d'estimular l'emprenedoria entre els joves, i aquí tenim tres programes que fa molts anys que fem, ja sigui el QM, el Crea Jove i l'Econec, que són programes jo crec que ja consolidats, on treballem en diferents etapes educatives i intentem estimular aquest esperit emprenedor entre els joves, i després, òbviament, doncs, tot l'assessorament que fem als emprenedors conjuntament amb la Mancomunitat Penedès Garraf quan volen tenir una idea de negoci i volen plasmar-ho amb un pla d'actuació, amb un pla de treball, per poder-la tirar endavant. A més, tenim tota l'altra pota, que seria més l'empresa, que ara hem parlat específicament d'un polígon on poden ubicar-se, però, òbviament, abans d'entrar aquí, doncs, també hi fem altres coses, no? Llavors, destacaria tres programes que ja estan en marxa i un quart que ja estem treballant. Llavors, el primer programa que tenim en marxa, que és una segona edició, és els cafès executius, que creiem que és un programa que està seguint força exitós, que el que fem és anar a visitar empreses no només de Vilafranca, sinó també de la comarca, perquè al final molta gent de Vilafranca també treballa amb empreses de la comarca per conèixer més de primera mà doncs, què és el que fan, com estan organitzats, quins són els seus objectius, i no ho fem sols, diguem-ne, com a ajuntament, sinó que es convida altres empresaris perquè facin networking entre ells, no? Que es puguin donar a conèixer els diferents negocis, que es coneguin millor quines empreses tenim a la comarca i a partir d'aquí doncs, puguin establir també relacions entre ells. Com dic, és una segona edició, anem a veure diferents empreses. A la propera que anirem a veure, si no recordo malament, és La Granja, i l'última que vam anar a veure era Transportes Places, que ens va explicar també tot el seu model de negoci. A banda d'aquests cafès executius, just ara, el 28 de març, es va fer una sessió explicativa d'un programa sobre intel·ligència artificial i competitivitat. Penso que bueno, ara hi ha moltes formacions a l'entorn de la intel·ligència artificial per a les empreses. Creiem, òbviament, que és algo que ha vingut per quedar-se i, sobretot, creiem que l'important no és tant què és la intel·ligència artificial o què no és, sinó com la podem aplicar dintre cada model de negoci, no? I per això s'ha fet, es va fer aquesta sessió informativa on va haver-hi molt d'interès, de fet, aquesta setmana, sobre les inscripcions per a aquest programa. I aquí el que oferim a les empreses són 30 hores de formació presencial, oferim 10 hores de tutories individualitzades per tal de que puguin fer una diagnosi personalitzada en funció del seu model de negoci, com poden incorporar o en quines àrees es pot incorporar la intel·ligència artificial, plans d'acció individual per poder-ho fer i després un acompanyament en la implementació, no? Llavors és un nou programa que estem engegant, que s'ha treballat molt des de l'equip de promoció econòmica, que bueno, es treballa amb molta il·lusió, i de moment la rebuda el dia de la sessió informativa doncs va ser molt extensa. I la veritat és que bueno, aquesta setmana comencen les inscripcions i estem molt, molt il·lusionats. Vaig explicant, eh?
Sí, sí. Eren tres, no? I un quart sí. En projecció.
El tercer és... feia molts anys que fèiem un congrés d'emprenedoria i li volíem donar una volta. I el que veiem és que, com he comentat abans, ja tenim diferents accions enfocades a l'emprenedoria i que potser ens mancaven certes actuacions més enfocades a l'empresa, no? A vegades donem molta importància a l'emprenedoria, i ho té, és important estendre aquest esperit emprenedor i que puguin sortir noves empreses, però també és cert que té molta importància les empreses que ja estan consolidades i que donen molts llocs de treball, donen feina per moltes persones i que també és necessari que aquestes empreses, òbviament, continuïn i millorin. Llavors, ells, òbviament, són els que millor saben fer. Llavors, hem pensat de fer un àgora empresa i talent amb aquest objectiu de tenir un espai de diàleg entre el teixit empresarial del territori, una mica la idea de, bueno, que fes executius, ja busquem aquest networking entre elles, doncs poder tenir una jornada més àmplia on puguin haver-hi doncs espais de reflexió, amb xerrades, i llavors aquest any el que es vol una mica és veure els reptes entre les organitzacions, no? I llavors una mica com es gestiona les persones dintre l'organització, com es gestiona el talent, no? Que és algo que sempre es parla, de que el més important dintre les organitzacions són les persones, però moltes vegades és el més difícil de gestionar, no? Perquè moltes vegades es veu més la part de cost de la persona, de que si el salari, que si ara m'agafa la baixa, que si altres coses, i moltes vegades es deixa de banda aquella part del talent, no? El que porta la persona dintre l'organització i com les organitzacions sense persones que les facin funcionar no servirien, no? Llavors, aquesta primera trobada d'Àgora Empresa i Talent es vol enfocar en això, el talent dintre les organitzacions i com donar-li un impuls. Es farà el 5 de juny, amb una jornada de matí fins al migdia, al Vinceu de Vilafranca. Les inscripcions ja estan obertes. A la web de promoció econòmica es poden apuntar les empreses que volen, que vulguin. I aquí em destaquen, bueno, dintre les diferents ponències que hi hauran, em destaquen la ponència del Francesc Torralba, que és una persona, bueno, referent dintre pensament contemporani i dintre el lideratge i l'ètica aplicada a les organitzacions. I, bueno, creiem que pot ser un bon ganxo perquè sí, vulguin venir empresaris, escoltar-lo, a debatre. Llavors, a veure com va. Aquesta seria la primera edició que farem aquest Àgora Empresa i Talent.
Seria pilot per veure si s'estira aquest fil?
Sí, creiem que sí. Al final és una primera edició, hem de veure com va. Hem fet un gir respecte al congrés que fèiem més enfocat a l'emprenedoria i deixàvem una mica més de banda el món de l'empresa i ho volem enfocar una mica més al món de l'empresa, que al final també hi ha emprenedoria interna, és a dir, que al final la part d'emprenedoria no ho deixem mai.
I el quart projecte? És el més nou?
El quart projecte encara l'estem acabant de treballar. Aquest és un projecte que s'està treballant conjuntament des dels serveis de promoció econòmica i compres, i sempre hi ha un debat sobre la compra pública innovadora, compra pública responsable, i sobretot la part de si les empreses locals coneixen prou o no els sistemes de contractació de l'administració.
Molt complexos.
Que a vegades són, òbviament, més complexos que els privats. Llavors, el que volem és fer un primer anàlisi de veure quines compres fem com a ajuntament, veure realment si hi ha empreses locals que s'estan presentant o no, on es presenten més o no, i a partir d'aquí veure si a nivell de contractació es pot fer alguna cosa per facilitar que es puguin presentar empreses locals, que l'únic que pots fer és, en lloc de vegades, fer una compra, diguem-ne, grossa, fer-la per lots. Llavors, entre una compra grossa fas lots diferents i llavors les empreses poden presentar diferents lots i no han de presentar-se a tota la licitació, que a vegades, doncs, depèn de la dimensió de l'empresa, diu, ostres, jo no puc. Llavors, això és el que analitzarem, veure com estem contractant actualment, ja s'estan fent contractació per lots, però a veure si això es podria extendre més o no, i després una part ja directament pràctica d'enfocament amb les empreses, amb el teixit local, de poder-li fer sessions informatives i formatives perquè coneguin bé, doncs, el canal del contractant, com presentar-se una licitació, com estar alerta quan hi ha licitacions noves, perquè hi ha com un canal d'alerta. Llavors, bueno, estem acabant de definir a veure com seria tot el procés per poder-lo posar en marxa. I aquest seria el quart projecte, molt enfocat al teixit empresarial local, doncs, que també tingui oportunitats amb la contractació pública.
I fins i tot es discriminarien positivament empreses i emprenedors locals?
Jo crec que la llei no ho permet.
No es pot.
Perquè al final hi ha lliure mercat, el mercat és únic i tu no pots discriminar pel lloc d'origen. Però bueno, sí que és cert això, que si tens empreses, que potser tens una empresa gran aquí i no necessita que ho facis per lots, es pot presentar, eh? Per això és important fer una anàlisi previ. Però a vegades tens empreses petites que hi ha certs projectes que ho diuen presentar, a vegades la comoditat és de dir, ostres, faig una única contractació, entre cometes, i ja està. Però a vegades aquestes contractacions, realment, si hi ha elements que puguin ser divisibles per lots, no és que trossegis la contractació, sinó que fas lots perquè hi ha elements diferents que la composen, i a vegades les empreses grans acaben subcontractant, perquè ja ho permet el mateix contracte, doncs en lloc de fer la subcontractació, doncs intentar que sigui per lots i que les empreses s'hi puguin presentar directament.
Trobareu totes aquestes línies d'acció i projectes al web promocioeconomica.vilafranca.cat. Regidor Miquel Medi, al dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Ja s'ha acabat el temps.
Fins aviat.
Gràcies. Fins aviat.
D'altra banda, a Cunit hi ha moltíssima activitat, sobretot pel que fa a fires, comerç i turisme. Ens en parla des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo.
Així és, i per explicar-nos tot el que fan al municipi de Cunit ens acompanya la Beatriz Luque, ella és regidora de Fires i de Comerç de l'Ajuntament de Cunit. Molt bon dia, Bea, què tal?
Bon dia, Lourdes, què tal?
Déu-n'hi-do, que us sortit ara de la Fira d'Abril. Com ha anat? Molt bé, no?
Sí, sí, tres dies molt intensos i tot ha sortit molt bé.
Mira, avui parlem una mica de tota la promoció que feu dels municipis. Tu t'encarregues, comentàvem, Fires i Comerç, Festes, és una altra regidoria. Com ho treballeu? Com penseu quines fires poden ser millor? Perquè aquest cap de setmana també teniu una cosa que no sé si fas tu o es fa des de turisme.
Sí, sí, es fa des de turisme i jo sóc la regidora també de turisme, bueno, aquest esdeveniment que és el dissabte, aquest dissabte és el, bueno, que funciona super, super bé, és el Cunit amb la DO.
Uh-huh. Mm. I durant el dissabte hi haurà moltíssims esdeveniments, una activitat que combina aquesta enogastronomia i música davant
sí.
del mar. Com
sí,
serà?
Sí.
Explica'ns una mica.
Bueno, doncs hi ha tallers, començarà a les 6:45, de la tarda hi haurà tallers, música, una mostra molt ampla de vins d'aquí de la comarca i bueno, tot una miqueta combinat de festa, de bueno, és un esdeveniment, una fira molt, molt xula i que cada any genera més publicitat, aporta moltíssim al municipi i arriba cada cop arriba més gent.
Com és portar la regidoria de fires? Perquè no deu ser fàcil.
No, llavors quan s'elaboren els pressupostos es pensa en les fires que s'han fet al llarg de l'any i es pressuposta, diguéssim, les fires que de l'any següent.
Uh-huh.
Bueno, hi ha algunes que hem provat no funcionen, però hi ha altres fires que sí funcionen, vale? A part de la que gaudirem aquest dissabte, ja estem preparant la Fira d'Artesania de l'estiu, al Passeig Marítim, també.
Que aquesta és molt potent, eh? Aquesta
sí,
fa
sempre,
anys.
Sempre, sempre. Aquesta ja és un referent al nostre municipi, inclòs a la comarca, i hem afegit també animació, etc., perquè, bueno, queda una fira molt xula, és una fira molt xula d'artesans, sí.
L'any passat me'n recordo que vau fer una fira especial, tema d'arts, tema grafitis. Aquesta renova, no renova?
Sí, sí, també.
També?
Bueno, el mes de maig, sí, això ho surt de turisme i és la setmana weekend de... Bueno, que és tot el tema de grafitis artistes que fan el tema aquest de dibuixos grafiteros, com se diu en castellà. Sí.
I a més aprofiteu també la vinentesa de que passa el Tour de França per la vostra,
també, juliol,
per la vostra localitat.
Sí, sí, hem fet un mural, una façana de l'entrada al carrer Francesc Macià que bueno, baixa per al centre i es veu molt bé des de la carretera, la C31, i aquest, diguéssim, és l'esblema, bueno, del Tour de França que passa el primer cap de setmana per Cunit. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, és a dir que 16-17 tenim aquest cap de setmana.
Hi havia una... i el mes de juny tenim la festa també al Passeig Marítim, que és també un referent a nivell municipal i comarcal, que és la xarel·lada.
Precisament d'aquesta t'anava a parlar. Perquè
sí,
aquesta
sí,
ja
aquesta,
porta
aquesta,
moltíssims anys.
No t'ho has de perdre, Lourdes.
No,
aquesta...
no...
Aquesta, diguéssim, dona el tret de sortida a tota la campanya d'estiu.
Uh-huh. Uh-huh. I a més, i també, bueno, hiperconsolidada, diríem, no?
Hiper. O sigui, ja no és a nivell municipal, és a nivell comarcal. Vull dir que al final potenciem el xarel·lo, el vi que té el xarel·lo, la uva del xarel·lo, i és gastronomia, és música, la mostra, una mostra de cellers molt grans al Passeig Marítim, bueno, i tenim l'escenari de la platja que, bueno, entre la calor i, bueno, és un cúmul de coses, no?
Sí.
I és una festa, és un esdeveniment, bueno, és una fira ja molt, molt important al nostre municipi.
Escolta, bé, muntar fires no és fàcil, igual que el tema de festes.
No.
Clar, aquí es conjuga moltes coses. No sé si mireu també que les dates no coincideixen amb altres municipis. Com ho gestioneu, tot això?
Bueno, en un principi, les dates quasi sempre són les mateixes, ¿vale? Sí que es pot coincidir, per exemple, amb el tema de Cubelles o Segur, però que hi ha gent per tot, Lourdes,
ja.
I la gent es mou a tot arreu,
sí,
per tot el territori. Vull dir que al final sí que es pot coincidir, però no passa res, eh?
Clar, al final, si la gent... bueno,
hi ha moltíssima gent i la gent es mou, vull dir que... No, penso que això no és un problema.
Uh-huh. Escolta, pel que fa a comerç, com és la salut del comerç de Cunit?
Bueno, Cunit és un municipi una miqueta especial, té quatre eixos comercials, que és el centre, el lateral, la Rambla del Prat i el Passeig Marítim. I clar, sí que tenim una diversitat molt gran de comerços. Tenim botigues, tenim establiments de serveis, tenim, bueno, una miqueta de tot, però queda molt, molt, no sé,
diluït,
repartit.
Diluït a vegades, no?
Exacte. Tenim unes 300 activitats legalitzades, ¿vale? Entre autònoms, botigues físiques, etc. No? Però llavors queda tot molt distribuït en aquests quatre eixos comercials, no?, que tenim.
Déu-n'hi-do, perquè al final és el que diem, també és complex. Des de la teva regidoria aporteu també diners per tal d'anar fent bons... en campanyes puntuals per tal d'ajudar-los una mica, no?
Sí, sí, des de la Regidoria de Comerç fem un conveni cada any d'uns diners a l'Associació de Comerciants. Al final, jo com a ajuntament necessito aquesta associació per treballar conjuntament. I després tenim la campanya dels xecs, aquí en aquest municipi són els xecs,
Lourdes. A vegades m'equivoco, perquè
sí,
altres
sí,
són
sí.
Bons i jo ja em perdo a vegades.
I és una campanya que funciona molt, molt bé, i aquest any serà la sexta edició d'aquesta campanya.
Déu-n'hi-do. Escolta, i a veure, entrem en l'últim any de govern, per dir-ho d'alguna manera, abans d'anar-nos cap a eleccions al maig de l'any vinent. Això fa que, per exemple, la teva regidoria tingui més moviment, o no?
No, jo al setembre, que és quan s'elaboren els pressupostos, jo tinc que pressupostar com si estigués jo l'any que ve tot l'any.
Vale.
Vale? Llavors, s'ha d'anar treballant fins l'últim dia d'eleccions. De, o sigui, jo ho veig així, i el comerç necessita l'Ajuntament, jo necessito el comerç, necessito l'associació, vull dir que al final tiraran endavant el conveni, tiraran endavant la campanya, etc, etc.
Déu-n'hi-do, també és que el mes de maig, que és justament quan el tema de fires es mou més i les festes...
Pues s'ha de preparar tot, s'ha de tenir les dates ja confirmades, les empreses contractades, tot igual. S'ha de quedar tot igual, Lourdes.
Clar, perquè si no, no es farà res.
Exacte, no es farà res.
Déu-n'hi-do. Encara que no siguin fires, sí que vau tenir la transhumància amb el tema de... de la ramaderia, si no m'equivoco,
sí,
que
sí,
també
sí.
Va anar molt bé, no?
Sí, sí, bueno, això ja també és un esdeveniment bueno, que és referent també, perquè, clar, comença des de Santa Coloma de Queralt, ¿vale? Que ara el tenim, si no em recordo mal, és al novembre, tenim una altra sortida de 3 dies, des de Santa Coloma de Queralt fins a Cunit. Llavors, és un esdeveniment que funciona molt bé perquè és una activitat que es combina amb les cabres o ovelles, es recupera els camins de la transhumància, això és patrimoni, això és cultura, i al final és una miqueta també de recuperar tot això, no?
Clar. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé totes aquestes fires. Òbviament, ens veurem pel municipi.
Molt bé.
I res, només agrair-te, com sempre, que estiguis disponible per nosaltres.
Sempre a la teva disposició, Lourdes. Moltes gràcies a tu.
Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu.
Fem ara una petita pausa per escoltar alguns anuncis, actualitzar-nos amb les notícies de les 10 del matí i després d'uns consells tornem amb la roda política a les 10 i 6.
Penedès en Xarxa,